Estel Migdia, amb Olma Giró.
Per segon dia consecutiu, Catalunya registra 11.000 nous positius i pel que fa a les escoles, el Departament d'Educació ha declarat 34 grups escolars més confinats i la xifra s'eleva ja a 273. Tot això el dia que acaben les classes del primer trimestre abans de les vacances de Nadal. Són les 2 de la tarda i això és Estel Migdia. Us ho ha avançat Ràdio Estel. El Departament d'Educació aposta per mantenir les classes presencials el segon trimestre, després de les vacances de Nadal. La proposta del Departament és que els estudiants tornin a les classes de manera presencial amb el seu horari. Després d'escoltar aquestes declaracions, volem saber què en pensa el sindicat de professors USTEC. Hi hauria d'haver algun canvi en tornar? Hi haurà suficients mestres de reforç per les línies de desdoblament per la Covid? Per això parlem d'aquí pocs minuts amb Iolanda Segura, portaveu de la USTEC. Passa un minut de les 2 de la tarda i així sonen les veus protagonistes d'aquest dimecres 22 de desembre a aquesta hora.
Per tant, sempre que es pugui, jo crec que s'ha d'apostar doncs, que aquests infants puguin accedir a les seves escoles i amb el seu horari escolar.
Els pares i les mares van a poder celebrar les Navidades con sus hijos, los abuelos y las abuelas van a poder celebrar esas Navidades con sus nietos y nietas e hijos e hijas. No se preocupe por eso, señoría.
Si depèn de nosaltres, seguirem treballant per poder pressionar el govern de l'Estat espanyol a fer i aplicar aquestes mesures, així com també vam aconseguir, sense haver de blanquejar aquest govern socialista, aquest fons extraordinari Covid.
L'aplicació que, en aquest cas, uneix tot el que és la missió de continguts de l'Arquebisbat de Barcelona, evidentment, els mitjans que estem lligats a l'Arquebisbat de Barcelona, en sortim i quasi diria que en sortim beneficiats.
86.148 és el somni de qualsevol, sobretot quan és el primer premi i sobretot de la loteria de Nadal.
Dic que estic totalment d'acord amb la vaga, perquè és impossible no estar d'acord. He decidit obrir.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Com cada dia, comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera en les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Olma, bona tarda. El temps ha marcat una jornada més per la boira ben espessa a les comarques del Pla de Lleida, que no s'ha aixecat. Aquí un ambient força gris i fred, i a la resta de Catalunya continuem tenint força núvols a la meitat sud i també a la meitat est. Uns núvols que al llarg del dia d'avui poden deixar escapar alguna gota poc important. Per altra banda, també destacar que tenim un ambient força gris i tapat a molts punts de l'interior, on la boira, com dèiem, no marxarà tot el dia, i també aquesta tònica de temps serà vàlida de cara a demà. Per tant, demà una jornada marcada per la boira, també pels núvols, sobretot a la meitat sud, meitat est, i per unes temperatures que de moment no variaran gaire. Ambient força fred als llocs afectats per la boira, temperatures màximes d'entre 10 i 14 a 15 graus allà on surti una mica més el sol.
Segon dia consecutiu, Catalunya registra 11.000 positius nous. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda, i tot i que l'augment de la pressió hospitalària s'ha anat moderant, avui hi ha 13 ingressats més als hospitals catalans i 3 més a les unitats de cures intensives. En total hi ha 343 persones al llit de crítics. El risc de rebrot també cau, ha perdut 106 punts i es fixa en 1.144. La velocitat de transmissió baixa a 1,45 i l'11,5% de les proves que es fan donen resultat positiu.
I pel que fa a les escoles, Educació ha declarat 34 grups escolars més confinats i la xifra s'eleva ja a 273.
El departament també ha notificat que continuen havent-hi 4 centres tancats completament i 161 tenen algun grup afectat.
I us ho hem avançat a Ràdio Estel. El Departament d'Educació aposta per mantenir la data d'inici del segon trimestre just després de les vacances de Nadal.
La proposta del departament és que els estudiants tornin a les classes de manera presencial amb el seu horari. Ho ha dit la directora general d'alumnat de la Conselleria, Ruth Ribas.
És important, com deia, que els infants i joves doncs, puguin anar a les seves escoles. Les escoles no deixen de ser un espai de cohesió social, d'aprendre nous coneixements, d'estar entre iguals, un espai ple de virtut. Per tant, sempre que es pugui, jo crec que s'ha d'apostar doncs, perquè aquests infants puguin accedir a les seves escoles i amb el seu horari escolar.
Als micròfons de Ràdio Estel, la directora general d'Alumnat ha dit que la tornada a les classes i escoles i instituts després de les vacances de Nadal s'haurà de fer respectant les mesures de protecció per prevenir la pandèmia que ja s'estan aplicant actualment. També ha deixat clar que l'evolució de la pandèmia acabarà decidint si es pot mantenir o no aquest pla.
I és per això que després d'escoltar aquestes declaracions volem saber què en pensa el sindicat de professors USTEC. Per això parlem ara amb la Iolanda Segura, la seva portaveu. Bona tarda, Iolanda.
Hola, molt bona tarda.
Com heu rebut des del sindicat que el Departament d'Educació hagi dit que vol mantenir la data d'inici del curs escolar després de les vacances de Nadal?
Bé, a nosaltres això, aquesta postura tan ferma ens preocupa perquè nosaltres el que volem preservar primer de tot és la salut tant dels nostres companys i companyes que treballen en els centres com de l'alumnat i, per tant, el que nosaltres demanem no és decidir ja si es tanca o no es tanca en el centre, sinó que valorar en el moment que s'hagi de tornar en els centres educatius com està la situació doncs, sanitària, no? O l'evolució de la pandèmia, si tenim doncs, un risc molt alt doncs, de contagi, no? A l'hora de retornar a la retrobada, no? Entre l'alumnat i el personal del centre, doncs, que consideri la possibilitat de, no, pensant en termes de salut, doncs de posposar en uns dies la tornada als centres. El curs passat es va fer, es va pensar en criteris sanitaris i pensem que s'ha de fer el mateix, una valoració en termes de salut.
O sigui que estaríeu d'acord, entenent que el Nadal, amb totes les trobades, el que comporta nous contagis, si hi hagués un increment de casos, doncs que es posposessin les classes des del sindicat d'USTEC, no?
Sí, a veure, no ho diem a nivell general de tot el país, sinó en aquells, nosaltres sempre apuntem que sigui en aquelles zones on el risc és molt elevat, és evident que no, la incidència no és igual a tot el territori, per tant, allà on no faci falta, doncs no cal que s'apliqui innecessàriament, però ja en aquelles zones on es vegi que la situació és greu, doncs no cal exposar a ningú a agafar la Covid. Ja entenem, i nosaltres estem d'acord en la presencialitat i que és un espai de retrobada, però si tu arribes al centre i al cap de res tu ja has de confinar-te, no s'entén quina retrobada es pot fer i amb quina tranquil·litat es pot fer si al final t'han de confinar o et poses malalt.
Clar, perquè no sé si compartiu aquesta sensació, però fins ara, avui, els infants han acabat el primer trimestre, abans de les vacances de Nadal, i clar, la sensació que hi havia una mica compartida era que amb augment de contagis, amb augment de grups confinats, la sensació que hi havia és d'aguantar com sigui. La pregunta és, tindran suficients forces els mestres en tornar de Nadal per continuar aguantant?
Bueno, és que el que se'ns està demanant en els centres educatius és de jutjat de guàrdia. A més, no es valora res. Penseu que ara, durant aquests dies de festes, moltes persones substitutes que estan fent substitució no cobraran les festes de Nadal. Aquestes, i a sobre, s'hauran d'incorporar a treballar nomenades o bueno, que les tornaran a donar d'alta amb aquella alegria exposant la seva salut i sense cap mena de compensació perquè hauran estat 3 setmanes sense cobrar res. La veritat és que és un menyspreu no només a les nostres condicions laborals sinó a les nostres condicions de salut que no se'ns protegeixi de cap manera i que els últims que diguéssim l'últim que s'hagi de tancar i que no, siguin els centres educatius quan la realitat ara mateix que ja s'hauria d'haver tancat les escoles doncs, uns dies abans, que nosaltres també ho vam apuntar, donada la situació que teníem, que estem per sobre de la mitjana de la societat, no s'entén que nosaltres haguem de patir ser, diguéssim, els darrers, no?, doncs a que se'ns protegeixi donada la situació. Es posen mesures i restriccions a tots els àmbits menys en els centres educatius. Ni tan sols unes mascaretes de FFP2 perquè ens protegim millor, no? Ni purificadors d'aire, res. O sigui, és que és un menyspreu cap a nosaltres i fins i tot, us diré, cap a l'alumnat, que també se l'ha de protegir.
Clar, evidentment, perquè fins ara quina és l'actual organització de separació dels alumnes i depèn de quina sigui, creieu que s'hauria de canviar en tornada de Nadal?
Bueno, els protocols s'han de revisar perquè és evident que no han funcionat, si no, no estaríem en la situació que estem ara. Penseu que la mitjana de contagis als centres educatius, en el cas del personal dels centres, és el triple de la mitjana de la societat i, en el cas de l'alumnat, el doble. Vull dir que alguna cosa és evident que no ha funcionat. Penseu que els nostres companys i companyes, si tenien la pauta de vacunació completa, no es confinaven encara que hi hagués algun positiu en el seu grup estable. I, per tant, doncs, ells a treballar amb tota la normalitat. Mira, un cas d'avui, una noia que em deia que havien confinat el grup i que ella no la volien confinar, i que ella va dir que era una persona de risc i, per tant, va dir, bueno, doncs et fem la PCR i va sortir positiva. Imagineu-vos si no arriba a dir que és una persona de risc. Aquesta persona se'n va al centre a treballar, malalta, i, a més, encomanar els seus companys i companyes. Això, la veritat és que, estaré d'acord amb mi, que no té cap mena de... Bueno, és una vergonya, per dir-ho d'alguna manera més contundent.
Recordem que estem parlant amb Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, el sindicat de professors. Iolanda, una qüestió. El Departament d'Educació té plenes competències per poder canviar totes aquestes coses?
No, aquí qui ho ha de fer és Salut. Salut és qui diguéssim, proposa el protocol, no? I Educació és el que l'aplica. Però si Educació demanés a Salut, no? I apretés amb la no? O sigui, defensés que la situació en els centres educatius és dolenta, doncs té, diguéssim, el mecanisme per demanar i per poder, diguéssim, doncs apretar i pressionar perquè Salut decideixi, doncs, que en els centres educatius s'ha de prendre mesures més contundents. Però tampoc té voluntat, perquè el primer de tot és el tema de la conciliació familiar i el tema de l'estat emocional, que el millor és que en els centres educatius, doncs, l'alumnat hi assisteixi, i nosaltres estem d'acord. Però primer de tot, la conciliació familiar en aquest país està, diguéssim, a l'era de les cavernes encara, eh? Quan tu et poses el teu fill malalt, l'has de col·locar on sigui perquè no et donen cap mena de permís perquè tu puguis quedar-te amb el teu fill o filla. T'has d'espavilar. Quan arriben períodes festius, que les escoles fan vacances, ningú té en consideració que les famílies encara treballen. No es posa, diguéssim, un ajut gratuït perquè puguis, doncs, tenir el teu infant de forma gratuïta, atès, no? Sinó que si tu vols que estigui atès, has de pagar-t'ho de la teva butxaca. I ara resulta que ve de 3 dies, perquè què faran les famílies amb els seus fills i filles quan s'han d'espavilar normalment? I del tema el tema emocional, a mi em fa molta gràcia. Quin estat emocional, doncs, pot donar amb la canalla l'alumnat o el personal de centre si s'han de passar el Nadal malalts i confinats, no? O que quan tornin als centres al cap de 4 dies ja hagin de confinats o surtin positius. La veritat és que estar malalt no et dona cap benefici ni cap compensació a nivell emocional, com tampoc passar-te les festes de Nadal, que el que tothom té ganes és de passar-les amb tranquil·litat i no, doncs, en circumstàncies així, doncs, precàries.
Veurem com passarem aquest Nadal. I, Iolanda, des del Sindicat Majoritari d'Escoles Públiques, fins quan creieu que haurien de durar les places de mestres de reforç pel desdoblament, precisament, de les línies en matèria de Covid?
Bueno, haurien de durar per sempre més i augmentar-les. És a dir, aquestes places s'haurien de convertir en estructurals i augmentar-les, primer, a tots els centres educatius, perquè penseu que aquests reforços Covid no han arribat a tots els centres educatius.
Però per què? No hi ha suficients mestres?
No, perquè només han sigut unes dotacions que han anat a parar només en alguns centres on hi havia alguns grups amb sobreràtio o alguna situació que ells han considerat, doncs, que podien posar algun reforç. Però no són, no tots els centres han rebut aquestes persones, diguéssim, com a reforç, només alguns determinats, i per tant és un tema insuficient, a més, una mesura, diguéssim, temporal. No, ni tan sols ens han assegurat que això, doncs, es quedin com a plaça estructural, i per tant, doncs això, insuficient, i a més que s'haurien d'augmentar perquè arribessin a tots els centres i posar molts més docents més. Per nosaltres necessitaríem 8.000 docents més per cobrir les necessitats de tots els centres educatius.
Iolanda Segura, abans que marxis, volem valorar amb vostè els resultats de l'enquesta. Cada dia publiquem una enquesta a les xarxes socials de Ràdio Estel. Eva Cervera, bona tarda, cap de xarxes de Ràdio Estel.
Hola, bona tarda.
Què preguntàvem avui als nostres oients?
Mira, la pregunta avui era: creus que el gener l'escola ha de continuar com fins ara? Doncs mira, un 7% de l'audiència pensa que no, que hauria de ser virtual. Un 36% creu que sí, que l'escola ha de continuar com fins ara, és a dir, de manera presencial. I l'opció majoritària, atenció, és el no. No, perquè ha de començar més tard. Aquesta opció l'han votada el 57% de l'audiència.
Iolanda Segura, com valora que un 57% de l'audiència hagi votat que l'escola doncs, hauria de començar més tard aquest segon trimestre després de Nadal?
Bé, jo penso que aquestes persones que han votat això han pensat en que durant aquests dies festius doncs, hi hauran trobades familiars, trobades socials, perquè per molt que es vulgui evitar no, hi seran, no cavalcades de reis, bueno, i evidentment un contacte doncs, més massiu amb gent diversa, i llavors ens n'anirem al centre sense que ens passin la PCR i sapiguem i puguem fer un filtratge, no? Com vam dir l'any passat, que es van fer PCRs però quan estava el curs començat i ja veieu que el repunt de casos positius es va disparar també de forma alarmant durant les 3-4 el primer mes, tornant de vacances i les feinades que hi va haver per cobrir les substitucions del personal dels centres. Aquestes persones han pensat, home, val més per prevenció allargar uns dies, no? Que posem distància entre les darreres trobades socials, que el dia 5-6, cavalcades de Reis, la tornada de centres, i que quan tornem podem assegurar la presencialitat sense que de cop i volta es disparin un altre cop els casos positius, els confinaments, etc. Perquè al final, si volem assegurar la presencialitat, no és a costa de confinar grups de forma massiva, això no és presencialitat, no? Llavors la presencialitat és que hi hagi la menor incidència en aquest sentit i que es puguin fer classes amb normalitat.
Perfecte, Iolanda, i ara sí que sí, abans de marxar, volem saber si us heu reunit amb el Departament d'Educació per tractar totes aquestes qüestions abans, o sigui, al finalitzar el curs escolar i abans de començar el segon trimestre.
No, que va, nosaltres, res. És més, aquesta petició que hem fet, aquesta petició que hem fet, no hem rebut cap mena de resposta, sinó que la resposta que hem recollit ha sigut a través dels mitjans de la premsa, i sabeu que moltes vegades vosaltres sou els nostres la nostra font d'informació, i no cap voluntat de comptar amb nosaltres per decidir res. Nosaltres demanem que els protocols d'actuació, no?, a nivell de Covid, doncs, que s'han de revisar i que tinguin en compte la part social, però ja sabem que la voluntat no hi és ni hi serà.
Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, el sindicat majoritari d'escoles públiques, moltes gràcies per atendre'ns aquest migdia.
A vosaltres, moltes gràcies.
Eva Cervera, cap de xarxes de Ràdio Estel, moltes gràcies també per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Passen 17 minuts de les 2 de la tarda. Aquesta tarda tindrà lloc la conferència de presidents convocada pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, on s'espera que surtin més mesures per frenar l'expansió del coronavirus. La reunió serà telemàtica i el president del govern català, Pere Aragonès, té marcades a l'agenda diverses peticions en vermell. Anna Closa.
Una de les més complicades serà que s'extenguin les mesures adoptades a Catalunya a la resta de territoris de l'estat espanyol, és a dir, el toc de queda, el límit de trobades a 10 persones, el tancament de l'oci nocturn i la limitació d'aforaments a interiors. Unes restriccions que altres comunitats autònomes no volen sentir-ne ni a parlar, com és el cas de la Comunitat de Madrid. La seva presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ja ha manifestat públicament que el tancament de l'activitat econòmica no és una solució. Una de les mesures que es podrien recuperar és la mascareta exterior al carrer de forma obligatòria, que recordem que es va treure aquesta mesura a finals de juny. I també es planteja el replantejament de l'ús del certificat Covid i extendre-la a més activitats.
I a la conferència precisament d'avui, Aragonès plantejarà que el govern central proveeixi nous fons Covid per fer front als estralls de la nova onada de la pandèmia.
Sí, el cap de l'executiu català ha ordenat a la Conselleria d'Economia que posi en marxa de seguida ajuts per als sectors que es veuran perjudicats pels nous tancaments i limitacions d'aforament. Per això el president demana generarà un nou fons Covid pel 2022 perquè considera que les administracions centrals s'han d'implicar al màxim i no fiar-ho tot a la gestió dels governs autonòmics. Aragonès també proposarà que els pares dels nens que s'hagin de quedar a casa confinats perquè han estat contactes estrets d'un contagiat o perquè s'han tancat una aula obtinguin el dret a la baixa laboral.
dia tot plegat, Catalunya no aplicarà finalment la quarantena als contactes estrets si estan vacunats, ho ha anunciat aquest migdia el Departament de Salut en un comunicat.
La rectificació arriba després que aquest dimarts a última hora la Comissió de Salut Pública ho recomanés en contra del criteri que havia aplicat el Departament a Catalunya i que començava a partir d'aquest proper dijous. El que s'hi recomana és limitar els contactes estrets que facin només activitats essencials i redueixin al màxim la interacció social.
Per tant, Salut no està d'acord amb aquesta decisió.
Exacte, i ha manifestat que difereix del criteri científic anteriorment exposat per la pròpia comissió, de l'opinió de l'Agència de Salut Pública i de les recomanacions del grup d'experts que assessora el govern. El departament els demana rigor i que exposi els criteris pels quals han motivat aquest canvi.
Salut obrirà la vacunació de la tercera dosi a partir dels 40 anys en els propers dies.
El departament accelera la campanya d'administració de les terceres dosis de la vacuna davant l'expansió de contagis de la variant Omicron. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha assegurat que per la franja de 40 a 49 anys s'obrirà pròximament la vacunació. Justament avui s'ha obert la vacunació amb cita prèvia per a la franja de 50 a 54 anys. Ahir es va obrir per la de 55 a 59. Pel que fa a la dosi de reforç per les persones majors de 18 anys. La secretària de Salut Pública ha admès que aquesta qüestió encara no s'ha tractat a la ponència de vacunes del Ministeri.
A tot això, Cabezas també ha explicat que estan trobant-se amb gent que està posposant aquesta tercera dosi de la vacuna contra el coronavirus fins després de Nadal.
Ho fan per evitar trobar-se malament, segons explica, i ha alertat que el risc que corren és el de contagiar-se mentre esperen. Cabezas ha assegurat que hi ha dosis suficients per totes les franges obertes. De fet, hi ha 160.000 cites fins a final d'any i 400.000 fins al 31 de gener. Salut preveu obrir la franja de 40 a 49 anys en els propers dies.
I mentrestant, la doctora Magda Campins, que presideix el Consell Assessor del Govern, creu que s'haurien de suspendre les cavalcades de Reis, ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Doncs és on s'agruparà tot un nombre de persones molt important, molta interacció, i precisament dels grups d'edat on la incidència és més alta. I amb un fet afegit, que és que el 50% dels casos en els nens són asimptomàtics, per tant, hi poden haver-hi molts nens que no saben que els seus pares que tenen la Covid perquè es troben bé i que ho tenen i, per tant, poden transmetre. Per tant, jo crec que les cavalcades de Reis en llocs com Barcelona, per exemple, en què hi ha un volum de persones molt important, jo crec que no seria prudent.
I encara en plana pandèmica, el director d'anàlisi i desenvolupament de l'ICEJO Global, Rafael Vilasantjoan, ha indicat que l'Omicron s'acabarà imposant a la variant Delta, ja que té una capacitat de transmissió molt més ràpida.
El membre de la Junta de l'Aliança Global per la Vacunació ha assegurat que la xifra de contagiats amb Omicron s'està duplicant cada dos dies, mentre que en el pitjor moment de la Delta es multiplicaven cada 3-4 dies. Segons Vilasantjoan, aquesta és l'única finestra a l'esperança. N'ha parlat a l'antena de Ràdio Estel.
Tenim per davant una situació crítica i com que hi haurà tants contagis, perquè el que estem veient és que s'està contagiant molta més gent, doncs el que sí cal esperar d'alguna manera és que tindrem un col·lapse assistencial. No? Fins ara teníem d'alguna manera molt estressada l'atenció primària, però ara ja tenim estressats els hospitals i no trigarem a veure. Jo crec que fins i tot abans de final d'any com tindrem un bloqueig assistencial.
El director de l'IES Global també ha parlat sobre les noves restriccions que vol imposar el govern a l'espera de l'aprovació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Són mesures que poden ajudar a aplanar una miqueta la corba d'aquesta sisena onada, no a baixar-la. És a dir, baixar una corba significaria un confinament estricte, i un confinament estricte és evident que en aquests moments no es produirà. No? Per tant, jo diria que hem de calcular que com a mínim, fins ben entrat el mes de gener, no començarem a veure que aquesta corba baixi.
Vilasantjoan ha explicat quant de temps triguen les noves variants en tenir desenvolupaments greus de la malaltia i, per tant, faci augmentar la pressió hospitalària.
Hem de tenir també 2-3 setmanes per pensar que aquests que han entrat a l'hospital desenvolupen encara la malaltia més severa i entren a les UCIs. I tenim 2-3 setmanes perquè la part que ha entrat a les UCIs tingui mortalitat, xifres de mortalitat. És a dir, tot aquest procés té un decalatge d'un mes, més o menys, no? Per tant, jo diria, no podem fer molt pel que passarà d'aquí a final d'any. Podem fer a partir de final d'any, és a dir, al començament del 2022.
Les restriccions que vol imposar el govern tindran efecte a partir del gener.
I com cada 22 de desembre, avui és el dia del sorteig de la Loteria de Nadal. Els números premiats han repartit 2.408 milions d'euros. El sorteig, que s'ha fet com cada any al Teatre Reial de Madrid, ha durat un total de 4 hores i mitja. Catalunya s'ha endut un bon pessic en alguns dels premis, però primer de tot anem a PAMS, el primer premi.
El que coneixem com a Gordo ha sortit a un quart d'una i és el 86.148. El premi és de 4 milions d'euros la sèrie, és a dir, 400.000 euros per dècim. Ha caigut a Madrid, Les Palmes de Gran Canària, Cantàbria i Huelva. El Francisco, propietari de l'administració de Loteria de Cantàbria, que ha repartit el premi, ha parlat en directe durant el programa especial que ha fet l'equip del matí a Radio Estel.
Muchísimas gracias. Somos del primer sèrie, del primer premio. 10.
Es el primer premio, o sea, que es esta, el gordo de Navidad. ¿Cómo te sientes, Francisco, en estos momentos?
Muy contento. De todas maneras, tenemos muchísimos premios porque llevamos 131 años. Yo soy la cuarta generación.
131 años trabajando y esta es la primera vez que hombre, claro, ¿habíais repartido otros premios en otros años, Francisco?
Sí.
Francisco.
Dígame.
¿Es la primera vez que repartís un premio importante? ¿Desde Doña Amalia, desde la Administración Doña Amalia de Cantabria?
Muchísimas.
¿En Santoña?
Sí, hemos dado muchos.
Habéis dado muchos, pero claro, entiendo que con esta magnitud es la primera vez, Francisco.
No, tenemos un premio de Primitiva y de Bonoroto, de mucho más.
Ah, muy bien. ¿Cuál es el feedback que estáis recibiendo? ¿Ya se ha acercado la gente? ¿Qué ambiente hay ahora mismo?
Tengo la televisión en la calle en este momento esperándonos, ¿vale?
Bueno, Francisco, enhorabuena y muchísimas gracias por entrar en Radio Estel.
Gracias.
Enhorabuena.
I clar, ens preguntem què passa si alguna butlleta coincideix amb el de la grossa.
Si l'últim número del vostre dècim acaba en 8, llavors us tornaran el que val un dècim, és a dir, 20 euros. Si els últims números acaben en 6.148, 148 o 48, llavors seran 120 euros per dècim.
Com hem dit, anem a desxifrar aquests resultats de la loteria PAMS, el segon premi, Anna.
Ha sortit poc abans de les 11 del matí i ha estat el 72.119. Ha tocat íntegrament a Basauri, al País Basc. Aquest segon premi està dotat d'1.250.000 euros per sèrie i 125 euros al dècim. Per tant, 125.000 euros al dècim. Per tant, en aquesta localitat de Biscaia, amb 172 sèries venudes, s'han repartit 215 milions d'euros.
I el tercer premi?
Ha sortit mitja hora més tard, és a dir, a 11:45, i ha estat el 19.517. A Catalunya han caigut 50 sèries, 35 a Calella, al Maresme, i a Granollers, 15, on s'han regat amb més de 7 milions i mig d'euros. Aquest premi està dotat amb 500.000 euros per sèrie, 50.000 al dècim. Escoltem ara un dels premiats de Granollers, l'Antoni Navio.
Un dècim, compres el que et donen. No tinc mania amb això, jo demano un dècim i el que et donin. I mira, ha sigut la sort.
I què en farà?
Bueno, pues, gastar-los, lògicament. S'ha de gastar ràpid, això, que cremen.
I el quart premi té dos números.
Els dos han anat molt seguits. El primer quart premi ha sortit a les 11 del matí, és el 42.833. S'han repartit 7 sèries a Barcelona, Esplugues de Llobregat, Begues, Montgat, Sort i Vilaseca. El quart premi està dotat amb 200.000 euros per sèries, és a dir, 20.000 euros al dècim. La Cristina Pallàs, la venedora d'un d'aquests premis, s'ha assabentat de la notícia gràcies a Radio Estel.
M'he enterat perquè m'heu trucat vosaltres, perquè estava aquí fent feina i he pensat, ui, amb 33, difícil.
Clar.
Resulta que he venut una sèrie per Finestreta.
L'altre quart premi ha sortit al cap de 10 minuts i ha passat de llarg de Catalunya. Ha estat el 91.179 i ha caigut a Pontevedra, Jaén, Alacant, La Rioja, Madrid, entre altres.
I per últim, els cinquens, Anna.
De cinquens hi ha 8 números premiats i estan dotats de 60.000 euros per sèrie, és a dir, 6.000 euros al dècim. El més matiner ha estat el 92.052 i ha caigut a Camprodon, al Ripollès. Després, el 70.316 ha caigut a Barcelona i a Lliçà d'Amunt. Un altre cinquè premi ha estat el 26.711, ha caigut a Barberà del Vallès, i el 24.198 ha caigut a Barcelona, concretament a Fabra i Puig, i un altre a la Bruixa d'Or, a Sort. I un altre cinquè premi que ha caigut a Catalunya ha estat el 89.109, que ha caigut a Piera, a l'Anoia, i al Macelles, al Segrià. La Josefa i l'Ariana són dues de les afortunades amb aquests cinquens premis.
He ido al Consum y estaba pagando en la caja y ya estaban hablando de que había tocado aquí. Y he dicho yo, digo, ¿qué número es? Y dice, termina el 16. Y como mi marido lo lleva en el móvil, lo ha mirado y dice, el 16 termina el nuestro. Y por eso digo, pues vamos a ver qué pasa.
Sí, farem, bueno, això, Guardiola, una mica per poder...
Per una entrada d'un pis
amb més, bueno, amb més estalvis que tenim.
Que bé. Amb lo bé que quedaria dir... Para tapar agujeros.
También.
Que això s'ha dit tota la vida.
I a tot això ens preguntem on podem comprovar si tenim un número premiat.
Doncs ho podeu comprovar al web loteriasiapuestes.es, que és la pàgina web oficial del sorteig.
I recordar que els afortunats que tinguin algun dècim premiat en aquest sorteig extraordinari de Nadal pagaran el mateix que es va pagar l'any passat, un 20% de la quantitat total del premi.
D'aquesta manera, tan sols hauran de tributar la grossa, el segon i el tercer premi. En el cas que l'import premiat sigui inferior als 40.000 euros, quedaran exempts de pagar aquest percentatge. Els encarregats de cantar els premis seran, com sempre, han estat, com sempre, els alumnes del Col·legi Marileny de Sant Ildefonso, nens d'entre 8 i 14 anys.
Passen 30 minuts de les 2 de la tarda. Continuem amb l'informatiu. L'Arcabisbat de Barcelona estrena l'aplicació Full Dominical.
Des d'aquest dimecres, l'aplicació promoguda per l'Arcabisbat de Barcelona portarà els continguts del Full Dominical als telèfons i tauletes mòbils amb sistemes operatius d'Android i iOS d'iPhone. Amb motiu del 130è aniversari de la publicació diocesana, l'aplicació ofereix un servei innovador i actualitza la veu de l'Església. En una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel, el director de l'Oficina de Mitjans de l'Arcabisbat de Barcelona, el mossèn Ramon Uller, ha apuntat que la voluntat d'aquesta aplicació és mostrar la realitat eclesial de centenars de milers de persones que practiquen i que aquesta sigui un punt d'unió entre els joves i no tan joves.
Hem de construir primer una església amb sortida i des de l'àmbit de les comunicacions entenem molt clar que per poder fer una església amb sortida la informació eclesial ha d'estar a l'abast de tothom que hi vulgui arribar-hi. I, per tant, moltes vegades a través d'un telèfon, d'una geolocalització, d'una notícia informativa, és una via per tornar a l'Església, per entrar a l'Església o per descobrir l'Església. Per tant, la labor d'una aplicació d'aquest tipus és pretendre arribar especialment als més joves.
I el director d'aquesta emissora, Toni Arbàs, ha defensat al matí de Ràdio Estel que la veu de l'Església s'actualitza, però no ho fa per arribar simplement a tota la societat, sinó perquè en forma part i necessita aquestes eines per desenvolupar-se.
Aplicació que, en aquest cas, uneix tot el que és la missió de continguts de l'Arcabisbat de Barcelona, evidentment, els mitjans que estem lligats a l'Arcabisbat de Barcelona, en sortim i quasi diria que en sortim beneficiats. I si em permeteu una mica la proximitat, ja que en aquest cas estem ja al Nadal, és un dels millors regals que podem fer, en aquest cas, a la feligresia i a la societat que tenim ara mateix a la diòcesi.
De totes maneres, cal recordar que aquest llançament del nou format del Full Dominical no implica la desaparició de la tradicional versió impresa.
Tots els feligresos que ho desitgin podran seguir llegint els exemplars impresos disponibles cada setmana a totes les parròquies i centres de culte de l'arxidiòcesi. L'aplicació és gratuïta i es pot descarregar des de Google Play o des de l'aplicació App Store.
I a tot això, avui el preu mitjà de la llum es dispara a més de 360 euros al megawatt hora i assoleix un nou rècord històric.
Aquest dilluns s'havia marcat l'anterior rècord històric arribant als 340 euros al megawatt hora. Només en un dia el preu de la llum s'ha incrementat en un 10% i en una setmana fins i tot un 23%, multiplicant per gairebé 8 els registres de fa un any. En només una setmana s'han assolit tots els últims rècords històrics de forma consecutiva, uns fets que porten a pensar que el desembre serà el més car de la història fins ara.
I avui en quines franges pagarem més cara la llum?
El preu màxim es donarà entre les 6 de la tarda i les 8 del vespre, arribant als 380 euros al megawatt hora, mentre que el preu més baix serà de 331 euros, que serà entre les 11 del matí i les 12 del migdia.
33 minuts que passen de les 2 de la tarda. Obrim ara Plana Política. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda.
Pedro Sánchez assegura que les famílies podran celebrar el Nadal tot i l'escalada de contagis de la sisena onada.
Així ho ha afirmat el president del govern espanyol aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Ho ha fet en resposta al líder del Partit Popular, Pablo Casado. Escoltem-los.
Los padres y las madres van a poder celebrar las Navidades con sus hijos,
los abuelos y las abuelas van a poder celebrar esas Navidades con sus nietos y nietas e hijos e hijas. No se preocupe por eso, señoría. Afortunadamente, nuestro país, pese a sus vaticinios agoreros hace un año, cuando decía que íbamos a tardar 4 años en vacunar al 70% de la población con pauta completa, hoy tenemos al 90% de la población española vacunada con pauta completa.
Una declaració que contrasta amb les darreres dades de Covid a Espanya, que quasi arriben als 50.000 contagis i que arriben a poques hores que comenci la conferència de presidents.
I encara a Madrid, perquè el Congrés celebrarà el dimarts 28 de desembre el ple extraordinari per aprovar definitivament els pressupostos pel 2022.
Els comptes del govern espanyol han tornat al Congrés perquè el ple del Senat va aprovar aquest dimarts una esmena de compromís en favor de les llengües cooficials i minoritàries amb els vots del Partit Popular. L'esmena aprovada modificava els comptes i, per tant, tornen al Congrés per rebre el vistiplau definitiu. El PSOE i el Partit Popular han avançat que donaran suport a l'esmena. Els pressupostos entraran en vigor l'1 de gener del 2022. El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha acusat el Partit Popular d'haver fet el troll al Senat i ha afirmat que ja va avisar als socialistes.
Nosotros avisamos al PSOE de que esto podía pasar porque el año pasado pasó. PP y Vox harán todo lo posible para intentar torpedear la actividad o las negociaciones que pueda emprender el gobierno con diferentes grupos progresistas. Lo que sí que hago una reflexión. El año pasado se controló bien, había unos portavoces. Este año el PSOE cambió de portavoces y ha sido un desastre.
I no marxem del Congrés perquè el president espanyol, Pedro Sánchez, ha negat que Patrimoni Nacional estigui buscant casa per Joan Carles de Borbó a l'Estat.
Ho ha fet en una resposta a la pregunta de la diputada de la CUP, Mireia Bahí. Sánchez ha insistit que l'emèrit no té cap causa oberta a l'Estat espanyol i que cal discernir entre la figura del rei emèrit i la institució de la Casa Reial. Ara bé, Sánchez ha valorat així el comportament del rei emèrit.
Son informaciones que a mí me perturban, que no me gustan, que creo que hacen un daño a la Casa Real y, por tanto, señoría, con esa, digamos, consideración previa, también le digo que hay que respetar la presunción de inocencia, porque usted habla efectivamente de archivos de causas que en España ni tan siquiera están ahora mismo siendo objeto de una investigación judicial. Y este es un gobierno, señoría, yo sé que usted lo que le voy a decir no lo comparte.
Passen 36 minuts de les 2 de la tarda i obrim ara plana de successos. Un home, com dèiem, un home mort aquesta matinada en l'incendi d'una casa a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat, segons han informat els bombers de la Generalitat, Anna.
L'avís s'ha rebut minuts després de les 5 de la matinada. El foc ha cremat l'interior d'una casa d'una sola planta al carrer de la Creu. Dels 3 inquilins, 2 havien pogut sortir a l'exterior. El cos de l'altre veí s'ha trobat sense vida a l'interior del domicili. El foc ha cremat totalment 2 habitacions i ha deixat la resta de la casa afectada pel fum i la temperatura.
I més successos. Absol, l'advocat que s'enfrontava a 8 anys de presó i a pagar una multa de 8.640 euros acusat d'estafa en una operació de compravenda d'un quadre Goya fals.
L'Audiència de Girona conclou que no ha quedat acreditat que ideés l'operació fraudulenta ni que es posés d'acord amb els estafadors per perpetrar l'engany.
I el jutjat envia a presó un jove que va violar una noia en un bosc de Sant Gregori després de sortir de festa.
Segons la interlocutòria, aquest passat dissabte els dos joves havien sortit de festa després de sortir de la discoteca. Ella es va oferir a portar-la a casa, però un cop ella va pujar al cotxe, la va fer baixar a una arbreda de Sant Gregori i suposadament la va agredir sexualment. El jutjat considera que hi ha indicis sòlids per afirmar que el jove de 29 anys va violar la víctima per les lesions que presentava la noia i l'ha enviat a presó sense fiança.
I encara en successos, detenen a Barcelona els dos presumptes responsables d'una xarxa de distribució de calçat esportiu falsificat.
La Policia Nacional ha detingut a Barcelona els dos presumptes responsables d'una xarxa de distribució de falsificacions de calçat esportiu d'alta qualitat. Segons ha indicat la policia en un comunicat, els responsables de la trama van ingressar més d'1,5 milió d'euros en poc més d'un any d'activitat il·legal. La investigació policial apunta que els detinguts haurien fundat dues societats a Barcelona. Les falsificacions d'una alta qualitat es venien a Espanya i a l'estranger a un preu similar al del mercat per tal d'aparentar ser models originals.
Passen 38 minuts de les 2 de la tarda. Anem ara cap a Plana Andorrana. Pares, alumnes es queixen pel cost de 5 euros pel certificat imprès del TEC per activitats extraescolars. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. El Diari d'Andorra explica que els pares dels alumnes ara han de pagar 5 euros per obtenir el certificat dels fills. Segons comenten al diari, se n'han de fer 2 cada setmana, dilluns i dimecres, i consideren que és un abús per part dels governants posar aquest preu a una prova que exigeixen obligatòriament.
I encara Andorra, un Ferrari s'estavella contra l'aparador del centre comercial Ribera, Sant Julià de Lòria.
El cotxe és de matrícula andorrana i ha xocat contra els vidres de l'aparador d'aquest centre comercial. Els fets han passat quan passaven 10 minuts de les 12 del migdia. Els serveis d'emergència s'han desplaçat fins al lloc dels fets i estan treballant en el sinistre.
I el fugitiu que aquest diumenge es va escapar d'un control fronterer no tenia cap alerta internacional i només és buscat al seu país. Per això no va saltar cap alarma quan es va registrar a l'hotel Andorra.
La policia sap perfectament en quin establiment estava allotjat el grup amb qui anava el fugitiu. Com que l'ordre de cerca només està en vigor al seu país, actualment no se'l podria extradir i només se'l podria detenir per falsificació de documents. Un dels dos fugitius que diumenge es va escapolir d'aquest control fronterer està catalogat com a individu extremadament perillós per delictes relacionats amb el tràfic de drogues a gran escala i per delictes de sang. Per escapar-se del control, els fugitius van córrer muntanya amunt en direcció Valls de Valira. Aquí és quan se'ls va perdre la pista. Les autoritats donen per fet que el fugitiu deu estar bastant lluny del coprincipat.
Gràcies, Pau. Anem ara cap a esports.
Esports.
El Barça ha comunicat que Cata Coi, jugadora del femení, ha donat positiu per coronavirus i es troba aïllada al seu domicili. Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda. La jugadora, per tant, es perdrà el partit d'avui contra el Madrid Club de Futbol, corresponent a la jornada 15 de la Lliga Iberdrola. L'equip femení vol tancar amb victòria un any de somni, on han guanyat Copa, Lliga i Champions. Per al partit d'aquesta tarda a les 5, l'entrenador Jonathan Giralde recupera la migcampista Patrick Guijarro, que ja es va entrenar dilluns amb les seves companyes a la ciutat esportiva després de donar negatiu en l'últim test i superar el coronavirus. A banda de Cata Coll, són baixa per lesió Mariona Caldentell, Mapi León, Bruna Vilamara, Oshoala i Andrea Falcón. Ahir es va unir a la llista de baixes Andrea Pereira per una lesió als isquiotibials de la cama dreta. S'esperen, per tant, rotacions a l'11 inicial.
I encara sobre el Barça, una informació extraesportiva. El Tribunal Suprem ha anul·lat la multa de 2,1 milions d'euros que Hisenda va posar al jugador Gerard Piqué.
La sanció va arribar arran de suposades irregularitats en les declaracions d'IRPF entre el 2008 i 2010, entre l'etapa que el futbolista va jugar al Manchester United i la seva arribada al club laurana. Segons Hisenda, a través de Kerar Project, empresa de la propietat, de la seva propietat, Piqué traspassava els seus drets d'imatge per pagar menys impostos. Només pagava 3.000 euros. El Suprem, però, ha donat la raó a Piqué, que va presentar un recurs i el deixa sense multa.
I avui el calendari de la Lliga es posa al dia amb els partits del Real Madrid, que s'enfronta a l'Atlètic de Bilbao, i de l'Atlético de Madrid, que juga contra el Granada.
El jugador del filial, Sergio Arribas, ha donat positiu en coronavirus i no ha viatjat amb l'equip. D'aquesta manera s'uneix a les baixes d'Àlava, Isco, Lunin, Marcelo, Modric, Asensio, Bale, Rodrigo, també per Covid. A més, Ancelotti té les baixes dels lesionats Carvajal i Ceballos i la de Casemiro, que està sancionat per acumulació de targetes grogues. Pel que fa a l'equip matalasser, intentarà trencar la mala dinàmica de les últimes jornades davant el Granada. Els de Simeone han perdut els últims 3 partits de Lliga.
I en bàsquet, el Barça tanca l'any amb un partit d'Eurolliga contra l'Unix al Palau Blaugrana.
Si avui guanyen els de Jasikevicius, firmaran el millor inici de la història de la competició europea. Els blaugranes, però, arriben al partit amb moltes baixes. Higgins, Calates i Àlex Abrines es van unir la setmana passada a l'absència de Sergi Martínez, que té un esquinç al turmell, i també de Nigel. El partit suposarà la primera visita de Mario Ezonja al Palau des del 2015, quan va abandonar el Barça després de jugar-hi 3 temporades. Avui també juga la penya a les 8 del vespre en partit d'Eurocup. Els badalonins visiten la pista de l'Slask. Durant no pot comptar per al partit d'avui ni amb Derek Willis, ni amb Brandon Paul, ni amb Ferran Bassas, ni amb Baronca.
I amb motor, Marc Márquez finalment no s'haurà d'operar dels seus problemes de visió.
L'equip Repsol ha denunciat avui a través del seu compte de Twitter que els problemes de Marc Márquez evolucionen bé i que per ara no necessitarà passar pel quiròfan, així que pot continuar entrenant-se sense cap problema. Recordem que el pilot català va patir una forta contusió i en l'examen mèdic se li van detectar uns problemes de visió doble.
I la Marató de Barcelona ja té data. Finalment es disputarà el 8 de maig i no el 3 d'abril, que és quan estava previst.
La Federació Catalana d'Atletisme ja té constància de les noves dates, tot i que el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, va dir en un principi que el canvi de dates es feia davant l'augment de casos de coronavirus. El motiu real és que el 3 d'abril s'organitza el Campionat d'Espanya de Marató a Saragossa i la Federació Espanyola no autoritza que el mateix dia es disputi una altra prova de la mateixa distància. Finalment, doncs, es farà el 8 de maig i el 3 d'abril serà el dia que es disputi la mitja marató.
Gràcies, Xavi. Anem ara uns minuts a publicitat i tornem amb la secció de cultura del programa.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal. Tot anirà bé a Ràdio Estel, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com. amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
Hola, sóc el Pol Marçà i m'agradaria desitjar-vos un bon Nadal, un millor 2022, que la pandèmia no us robi el somriure i si Bruce Springsteen ve a tocar a la ciutat de Barcelona, ens veiem de concert.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal. Ràdio Estel, el Garraf, 96.8.
A 6 minuts que passen de les 2 de la tarda, entrem ara a la secció més relaxada. Xavi, què tal?
Relaxada ho dius tu.
Relaxada ho és sempre.
Molt bé.
Com portes la veu?
Molt bé.
Arribarem a demà?
Pots comptar.
Arribarem a divendres, que és el més important?
Arribarem justos, però hi arribarem.
Sí? Confirmem, si no tindrem aquest tall. I arribarem rics? Sí. Ens ha tocat la loteria o no?
No ens ha tocat, almenys a mi. Jo tenia un sol dècim i no m'ha tocat ni el
reintegrament. Ni les gràcies, no? A vosaltres us ha tocat alguna
cosa? Estava mirant, m'han dit...
Ai, que en Pau és ric.
No,
ai, que en Pau és ric i no ho sabem.
100 eurets d'alguna cosa.
Home, per favor.
Ja tens pel vermut de divendres.
Pots ens
convidaràs. 100 euros potser acabo cantant el Virolai.
Per què? Per què 100 euros?
D'alguna butlleta o alguna
cosa. Sí, d'algun número que ha acabat amb alguna xifra.
Algo tinc.
Mira, us he de dir que si voleu saber quin és el número... que més s'ha repetit, l'últim número de la butlleta. El 9 és el que més s'ha repetit. L'hem trobat al segon premi, al quart i al cinquè. I el número de la grossa, que ha acabat amb 8, s'ha repetit en dues ocasions. El premi, com acabem de dir, acabava amb 8. I, per tant, ahir us explicàvem que el número 5, que sí, Xavi, que era el que més s'havia repetit durant aquests anys...
El que menys, no? Era
el que més, el 5 és el que més.
No, el que menys era l'1.
Sí, l'1 no toca mai. I aquest any ha tocat un amunt, crec.
Només 86.148.
Molt bé, Xavi. Mira, Pau, el tens al cap, A mi el que m'ha fet molta ràbia és que sort ha tocat la loteria. Jo vaig anar sort expressament a comprar loteria. Spoiler, no vaig tenir, no vaig comprar el número que ha tocat, que dius. Ostres, bueno, ha tocat a prop, eh?
Amb la de números que ven aquella administració, si no toca, també és per tancar la paradeta.
Clar, és curiós, al final ho tenen molt bé, no? Sempre toca alguna cosa, no? Cada any toca.
Un pessic, que es diu, no?
Una coseta,
un pessic, sí.
Avui és d'aquells dies, no?, que sempre hi ha com una terminologia molt específica.
Què vols dir?
Pluja de milions, un pessic, ha quedat molt repartit, ha quedat... I no sortim d'aquí. Ho dic nosaltres a l'hora d'explicar... els premis, no? Premi molt repartit.
Pluja
de milions, pluja de no sé què.
Sí, és com quan parlem d'esports o de futbol, que a vegades...
El llibre d'estil de la rifa de Nadal.
Sempre... No?
Del 22 de desembre. S'ha de dir que ho hem viscut amb molt d'entusiasme, eh?
Sobretot tu, que no sabies com anava el sorteig.
Escolta, a mi em posa nerviosa haver d'estar 4 hores i mitja, que és el que ha durat el... Anava a dir el concert, gairebé un concert, però escoltar tota l'estona... A mi em posa nerviosa, em sap greu, digue'm quin número ha sortit.
Jo crec que en pessetes era més maco.
Jo això sí que no ho he viscut, Pau? Això,
no,
això
algun, sí no, algun tall, no, jo tampoc, però no sé, és com que tenia més musicalitat que... euros, és com més...
A veure com ho deien abans, en pessetes.
100 milions de pessetes... És com més, no?
Més musical. Sonorament sona millor, no?
Sí,
sonorament
no?
Sona millor. Xavi, parlem de loteria.
El que sí que anava a dir, que això m'ho havien dit, que és que ens obsessionem amb la grossa i el que dona més és el del nen. El de Reis.
Ah, mira. Ah, i no en parlem gaire,
Ja queda tapat, queda tapat. Ara que els 100 euros que he guanyat, tot reinvertit ara pel
molt
nen.
El Pau està fent de cunyat al dinar de Nadal, eh?
Sí. Bueno, això la gent que en sap t'ho diu. La gent que en sap t'ho diu, d'això.
Bueno, però primer ve la grossa de Nadal. Ai, la grossa de cap d'any.
De cap d'any. La de Nadal, avui i pobres. Que
no,
què
jo el de Nadal no jugo, jo jugo el del nen.
El del nen.
No,
el del nen.
No toca més.
I no li toca ni un ni l'altre. Número del nen?
Si en tenim?
Sí.
No.
A mi me n'han regalat un.
Jo, amb què acaba? El que t'ha regalat, Anna?
No acostumo sé, a jugar, no diré, acostumo aquí, a jugar poc a la loteria. I compro sempre els de la feina o els dels jocs on em relaciono més. O sigui, els dels jocs on em faria més ràbia que toqués.
I que no toqués.
Jo no portés un número.
Home, t'imagines que toqués aquí a la feina tothom amb un número i tu no?
Però així la tradició aquesta de...
És el meu dubte.
La tradició aquesta de visitar un poble i comprar un dècim o que et portin... No, 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 no la faig.
Jo expressament no, però sí que
aquí aprofitar... La Sílvia. Ai, hola. Sílvia, a tu t'ha tocat alguna cosa o no?
No, crec que no.
Re de re.
La pata, eh?
Re de re.
Perquè si hagués tocat aquí a la ràdio...
Què haguéssim fet?
Ara no estaríem aquí, no?
No?
Fent el programa.
Haguéssim abandonat, no? Vinga, va, toca la ràdio.
Ens toca un bon pico. Bueno, vosaltres, tu i l'Anna, a repartir.
Però igualment ens hagués tocat alguna cosa.
Però els altres, que ens hagués tocat un bon pico... Haguéssim posat música. Ai. Jordi, posa una...
També he de dir que no sé si estic molt, molt convençuda que m'agradaria que em toqués, perquè ahir en el programa del Toni Marín va entrevistar... Ara no me'n recordo ni el càrrec ni el nom, però deia... Era una persona que gestionava grans patrimonis i deia que a la gent que li toca la loteria més del 50% se li en va amb favors.
Però una cosa, però has de tenir molts favors de deure perquè se te'n vagin.
No, o sigui, aquí a l'estudi ens vam quedar al·lucinant.
Clar, però vull dir, entenc que si tu ets una persona que deu favors, se te'n van amb favors, però no crec que sigui el teu cas.
No ho deia tant en el tema de favors, sinó deia en què la gent et demana, ostres, em va malament el negoci, deixa'm...
Quina pressió.
Pressió,
un préstec de diners.
De cop i volta et surten molts amics.
No, clar, es parla molt dels diners que guanyes, però poc se'n parla de com els gestiones, perquè sí que és cert que després se'n van molt ràpid, no?
Exacte.
I bé, Xavi, ara estàvem parlant de loteria, avui abandonem la loteria de Nadal, però queda tot el Nadal per endavant, perquè, clar, s'ha de dir que jo no sé qui va posar-li el nom de loteria de Nadal, perquè si és la loteria de Nadal, fes-la el dia de Nadal, perquè què passa? Jo no sabia que es feia el dia 22 de desembre. Jo pensava regalar els dècims que havia comprat per Nadal. Clar, evidentment no regalaré un dècim que ha passat i que sobre no ha tocat. Tot mal.
Benvingut a l'edat adulta.
I ara que ve Nadal, ens portes algun consell, Xavier?
Sí, mira, faràs dinar per Nadal i acostumes a menjar molt o què?
no, o sigui, vaig, assisteixo als dinars de Nadal, no els faig.
Perquè, mira, aquesta setmana he anat fent consells. L'altre dia feia uns consells per si us tacàveu de vi, com havíeu de treure la taca.
De la loteria també en vas fer, no?
Exacte.
Com doncs ens l'havien de repartir.
Consells que semblaran molt senzills, però que si penses, dius, ostres, és veritat, per no empatxar-se en els àpats de Nadal.
A veure, jo crec que semblaran molt, molt senzills, que és no menjar gaire,
mira,
beure poca aigua...
És que el primer és aquest, menjar en mesura. No, es tracta de menjar d'una manera més mesurada, sense arribar a cada ple i deixant sempre el teu estómac et digui quan és el moment de parar de menjar o de beure.
Això t'ho ha de dir el teu estómac.
Però això pot ser lleig.
T'ho ha de dir l'estómac i no el cervell.
Però com t'ho diu l'estómac i no el cervell?
Aquesta...
Aquí és on volem
aquí
arribar.
Aquí està la clau.
Des de la...
Un altre consell, aquest costa, és no fer l'aperitiu i passar directament als plats principals.
No,
cosa que
no.
Costa d'evitar, com deia, perquè mentre esperes que arribin els tardons de la família, doncs sempre va bé anar picant.
I a part, passen sinergies molt, molt claus a l'hora d'un dinar familiar als aperitius, saps? Perquè és aquell moment de trencar el gel que fa un any o mig any o molt de temps que no veus a la família, tothom arriba, els què tal, com va la vida, la feina... Jo crec que és el moment clau per trencar el gel. Llavors, si ens treus els aperitius...
Per tant, aquí afegim un altre consell, que seria no seure a taula després de l'aperitiu. Per tant, fer només l'aperitiu.
O sigui, abandonem el dinar de Nadal i fem l'aperitiu de Nadal, no?
Exacte, en cas que no vulguis saltar-te l'aperitiu. Et dono dues opcions.
Una tapeta d'escudella, un xarrup.
L'escudella no es pot saltar, eh?
Un xarrup d'escudella.
Tercer consell, tracta de menjar a poc, i si no tens més gana, no forçar l'estómac perquè estigui ple, buit pel segon plat.
És a dir, no mengis amb ànsies, no?
Exacte.
A mi em posa molt nerviosa la gent que em diu, menja més lent, dic, a veure, no puc... Com ho fas? Hi ha gent que calcula les mossegades que fa.
Això, un altre sistema és posar-te una cullerada a la boca i deixar el cobert a la taula, empassar o mastegar, i llavors tornar a agafar el cobert.
No, no, no és mala idea, o sigui, sí, clar, no tenir la forquilla a la mà, no?
Exacte.
Que dius, ja per inèrcia va cap al plat i el menjar a la boca, sinó deixar la forquilla. Què més, Xavi?
Elaborar plats més lleugers, no? Que per Nadal és difícil, però qui diu que no es pugui menjar verdura el dia de Nadal?
Home, jo crec que el llibre d'estil de Nadal diu que per Nadal no es menja verdura. Xavi, no, que el
això,
Nadal no és sinònim de verdura.
Això em transporta, no?, en aquell capítol de Prats Busca, perquè només s'ha de menjar escudella el dia de Nadal, per exemple, perquè no la pots menjar.
Home,
menjar
dia, això no és que és obligatori, per favor, l'escudella.
Perquè has de menjar això per Nadal i no el diumenge 15 d'octubre?
Perquè ho diu la tradició,
exacte.
Xavi.
Exacte.
No anem a trencar la tradició. Els torrons, l'escudella, això és Nadal.
L'escudella no es toca.
Però el que és tradició, un dia va ser novetat. Per tant, es pot instaurar una altra tradició.
No. No es toca.
Jo prefereixo escudella per Nadal i cada dia de l'any, i verdura que no sigui per Nadal. O sigui, no em posis verdura per Nadal. Quin altre?
Vinga, un altre consell. A l'hora dels torrons és millor apostar per el torró tou i el dur, ja que estan fets a base d'ametlles i encara que també tenen un alt contingut en sucre, resulten més sants que els que porten xocolates, galetes o altres derivats. Allò que dèiem, els torrons de mil i un sabors.
No acabo d'entendre. O sigui, ja dic que hem d'apostar pels torrons tous i durs, que n'hi ha algun que no sigui tou o dur.
El de xixona.
La xixona i el dur d'ametlles.
Mira, jo aposto pel dur, perquè trigues més a menjar-te'l.
Et
trenques una dent.
Et canses de...
O sigui, torna-ho a dir, no ho he entès.
S'ha d'apostar pels tous i els durs que estan fets de base d'ametlla, no els torrons de...
De xocolata.
X, o el de... Aquest de la crema cremada, que tot és sucre, per exemple.
Vale. Diguem marques.
Que només...
No, Pau, no és moment.
El de xocolata amb arròs inflat...
Aquest, perquè ens
aquest
entenguem,
millor
no?
Que no.
Que s'assembla a un... A la xocolata també, que té arròs inflat.
Exacte, doncs aquest millor que no.
Aquest millor que no, no?
Aquest millor que no.
Quin és el vostre torró preferit?
Perquè aquest menges torró i t'empatxes directament. Vull dir, no fa falta que...
No necessites ni l'escudella.
Sí, no cal complir tots els altres consells. I l'altre és molt evident, és no deixar de fer esport tampoc per Nadal. No? Després dels àpats de Nadal...
M'has dit que per Nadal vols menjar verdura i a sobre esport. Xavier, tu t'estàs carregant el Nadal. Has vingut a Ràdio Estel a carregar-te el Nadal.
Jo he vingut aquí a donar consells perquè la gent no s'empatxi.
Moltes gràcies. I acabem amb una Nadala?
Vinga. No, mira, avui no acabem amb una Nadala.
Com que no?
No acabem amb una Nadala avui.
Com acabem avui?
Avui acabem amb una calenda. Saps què és una calenda?
No.
No,
pressecs, no. Em sona a calèndula, que és una crema que em poso per les mans.
Doncs són les cançons de Nadal típiques de Grècia.
Ah,
veus? Això
doncs sí que és una Nadala, Xavier.
Sí? No, és una calenda.
Una Nadala de Grècia, una calenda. És bonic el nom, sona bé. Amb quin acabem?
Amb aquesta, no? Doncs t'explico una mica la tradició. Igual que al Regne Unit, no? Que hi ha la tradició, la tradició nadalenca a Grècia és que els nens vagin recorrent les cases properes, cantant cançons i a canvi rebint alguns, alguns dolços. Els nadals reben el nom de càlendes i es canten principalment la nit de Nadal i la nit de Cap d'Any. I aquesta és una d'elles. No he aconseguit trobar el títol de la cançó.
O sigui, ens portes una cançó de la qual no sabem el títol. Sabem que és una càlenda, no?
Correcte.
A veure com sona. M'encanta. M'agrada moltíssim, de veritat.
Veus?
Tens com aquest do de portar nadales que no semblen nadales, que porten molt bon rotllo i dius... Amb aquesta no m'hauria els malucs, però m'agrada molt.
I després no vols fer cas dels meus consells.
Quan no?
Menja't un bon plat de verdura.
I fes esport per Nadal.
I fes
digues
esport.
Que si digues adéu a l'escudella, menja verdura i fes esport per Nadal.
I marxa, així tens excusa per marxar del cunyat. Dius, me'n vaig a fer esport.
Xavier Toscano... tot l'equip de l'informatiu migdia. Moltes gràcies un altre dia per estar aquí. Queda menys un minut per arribar al punt de les 3 de la tarda. Us deixem ara amb el Tot anirà bé de Toni Marín.